Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola a tothom, què hi ha? Com anem? Segur que molt bé i esperem que no estigueu pas en cap quarantena per haver pillat el bitxo. No, desitgem que tingueu llibertat de moviments i no estigueu gaire preocupats. Nosaltres ho estem de preocupats, però només perquè cada setmana surti un bon programa que us complagui a tots. I res més, avui de nou som a punt d'encetar una hora en la qual parlarem d'òpera, tot esperant que els temes escollits us agradin i us facin passar una bona estona. Ara, abans de sopar, oi que sí? Doncs vinga, som-hi, Roger Benet, al control de so, i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Això que heu sentit, m'hi jugo el que vulgueu que no ho coneixeu, eh que no? La veritat és que és d'una òpera que molta gent no sap ni que existeix. Jo mateix, fins que no em vaig topar amb el CD, tampoc ho sabia. El que hem sentit era l'entracte situat entre els actes segon i tercer d'una òpera que es diu Hulda, l'autor de la qual és César Franck, un compositor que sí que té una certa fama. Era la Philharmonische Orchester Freiburg, dirigida per Fabrice Bollon. Nascut a Bèlgica, gran part de la vida i carrera de César Franck van transcorrer a França, a París, i és autor d'algunes obres que coneixem bé. Això ho explicarem tot seguit, però abans... M'han dit que el Flamaric va tornar a Madrid i es va oferir per votar en nom de diputats que, víctimes de cagarrines severes, la caguen a l'hora de votar. Telemàticament, òbviament, no? Però li van dir que no, perquè si votessin bé, com es podrien ficar amb el govern? Eh? Després va proposar de subministrar milions de mascaretes a veure si s'emportava una comissió, però li van dir que ja no es necessitaven. Pobre Flamaric, ha tornat cap aquí. A Madrid no el volen. Benvingut, Albert.
Moltes gràcies, Escosta. Aquesta fama de gàngster, d'on la treus tu?
Recorda, però, Albert, que aquí sempre tindràs un plat a taula. Avui, l'òpera Hulda de César Franck i un CD Marietes d'Offenbach. Tot això a Lo Flamaric 33. Digo 33. És que jo sempre busco l'estracanada del mes per fer la benvinguda,
sí.
I s'acumulen. És que no, una darrere l'altra. Primer el que va votar malament, hòstia, després
sí,
la...
Bueno, i el que arriben a xupar, aquesta gent.
Sí, la xarlotada aquesta que tenen muntada ara i, bueno, anar fent, vull dir que no sé, no sé com anirem. Bueno, doncs a veure, com sempre, abans de que comencem, comencis a garlar, una mica de música de l'òpera en qüestió.
Què vol dir això de garlar? Que ets ara Pompeu Torrents Fabra o alguna cosa
així?
Sí,
exacte, Garlinson. És de l'acte tercer, l'ària Urcherie, Te voilà revenu encore, a càrrec del personatge de Hulda, que és la soprano Megan Miller.
Thank you.
Molt bé, doncs què me'n pots dir d'entrada d'aquesta òpera, Albert? Tu tampoc la coneixies, oi?
No, jo aquesta no la coneixia, de fet a César Franck sí, sobretot per l'àmbit instrumental i de música de cambra, i l'orgue, perquè des del punt de vista de, com a compositor d'orgue, aparellat a la construcció d'orgues de l'Aristide Cavalier Coll, doncs és una figura importantíssima. I com a professor de compositors de l'avantguarda francesa a finals del XIX, principis del XX també, però la vessant operística, que certament tampoc va ser la més treballada per ell, perquè ens consta una òpera més o menys de joventut, de l'any 44, que es diu L'Estradella, i després en fa una altra que va ser un fracàs, que es diu Les Valets de Ferme, del 53, composa en part per influència de la seva dona, que era filla d'actors de la Comèdia Francesa, i després també té una Giselle. Ell sí que, en aquest sentit més lírico-dramàtic, destaca més pels oratoris, que en té un que es diu Ruth, un altre que és sobre les set paraules de Crist a la creu, i Les Beatitudes, que això sí que és de 1879 i és una obra mestra. Mm-hmm. Però certament doncs, aquesta Hulda no la coneixia, un altre enregistrament d'aquests bons en general, encara que hi ha algunes veus potser una mica més irregulars, però un enregistrament de referència de la versió original, perquè aquesta òpera es va estrenar posterior a la mort de Franck, però reduïda. I a més, com diuen les notes del llibret, es va fer el 79 i el 94, però no la versió íntegra, 1979 i 94, dues reposicions o dues reestrenes posteriors. Que, per cert, ja que he citat el llibret, deixa'm dir que el llibret d'aquesta òpera no inclou els cantables, que com ja fa temps doncs és manera de Naxos, els espectadors i qui comprin la versió l'han de consultar a internet, però que el llibret de les notes, diguem, les notes de carpeta d'aquesta edició se centra molt en la figura de César Franck, no especialment en la figura de César Franck i l'òpera, que potser estaria bé, se centren molt en la versió original del llibretista i l'obra literària de la qual en parlarem després, però no parlen pròpiament de l'òpera. Per tant, des d'aquesta perspectiva, bastant fluixetes i poc útils. Per això suposo que m'has convidat a parlar-ne jo i m'has estat l'últim mes dient-me prepara-t'ho bé.
Sí, sí, perquè clar, això té molta tela. Això és una edició de Naxos, feta a Friburg, a Alemanya. Doncs, no sé si és... No, em sembla que sí que és en viu i en directe. Bé, devíem fer una resumació d'aquesta obra. Fem quatre notes biogràfiques de César Franck. Va néixer a Lieja el 10 de desembre de 1822, fill d'un empleat de banca, que tenia la dèria que els seus dos fills esdevinguessin grans artistes. Això em sona pare de tenista.
Sí, i d'uns quants sonats més, també.
Sí, d'uns quants sonats més.
Però això, no. Fixa't també l'apunt, que denota la importància que tenia l'art, sobretot almenys en la classe burgesa mitjana-alta, perquè un pare que d'aquest perfil l'hagués fet metge, l'hagués volgut fer advocat o un altre ofici, però en canvi la importància de que fossin artistes.
No, una actitud una mica com si hagués ressuscitat Leopold Mozart, perquè el va tenir matxacadíssim, es veu, jo no ho coneixia perquè no, és un compositor que conec poc, però em vaig estar informant i bueno, el pobre el va tenir allà que el 1835, quan el nen tenia 12 anys, se'n van anar tota la família a París. Perquè ingressés en el conservatori. Però abans d'ingressar en el conservatori calia obtenir la nacionalitat francesa, així que es va haver de treure la nacionalitat francesa. I fins al 1846 és quan es revolta contra la tirania del pare i l'engega, perquè coincidir que es volia casar, que el pare no volia que es casés amb aquesta filla de comedians, oi? Com has comentat. Bé, es casa i comencen uns anys força durs per ell, fins que el 1853 se li ofereix el càrrec d'organista en una església, que el 1858 esdevé organista en una església més important, que és Santa Clotilde, de París, que va estar doncs, fins a la seva mort. I aquesta església creu que comptava amb un òrgan excepcional. Va compondre música de cambra, per a piano, per a òrgan, també simfònica, especialment coneguda és la seva Simfonia en Re. Una obra petita seva, religiosa, que és el Panis Angelicus, que va popularitzar Pavarotti tant, no? Molt bonica. Incursions en òpera poques, com ha dit l'Albert, i aquesta Hilda, amb llibret de Charles Grand Mougin, es va estrenar pòstumament, i tot això va ser la primera òpera seva en ser interpretada, el 8 de març de 1894, a Monte Carlo. Ell va morir a París, havia mort a París el 8 de novembre de 1890. Bé, Per què et vaig matxacar tant que ho fessis bé? Hi ha la influència de Wagner aquí, oi?
Sí, evidentment, ja... Wagner, evidentment, aquests anys 70 i 80 ja s'està estenent la seva obra per tota Europa. En el cas francès també influeix, tot i que els francesos ho assimilen d'una manera menys directa i sempre hi ha reserves. Només cal veure el Pelléas et Mélisande de Debussy, com hi ha una influència claríssimament wagneriana, especialment del Tristany i del Parsifal, però passada per aquest tamís tan xovinista i tant dels francesos de fer-s'ho a la seva manera. No?
Sí, sí, sí.
I César Franck havia estudiat molt Wagner les dècades anteriors, i en la seva obra això es percep amb el llenguatge, i en concret en la Hulda també es percep, per exemple, amb la densitat orquestral, el joc de timbres, sobretot instruments que toquen en registre mig o greu i que tenen un caire fosc, tonalitats menors, el cromatisme a nivell de llenguatge i d'harmonia, aquest concepte del continuum musical que dona doncs, aquest caràcter més prosòdic també a la melodia, i d'alguna manera César Franck és l'avantguarda o part d'aquesta avantguarda de la segona meitat del segle XIX francès. A més, sí que a nivell dramatúrgic, clar, no l'hem vist escenificada nosaltres, però escoltant-la es percep una mena com d'estatisme, encara que hi ha l'acció, després la comentes, que déu-n'hi-do, però es percep una mica aquest estatisme de la seva experiència que ja t'he dit amb els oratoris. I musicalment, en general, encara que Saint-Saëns o Massenet també tinguin certes influències a nivell de llenguatge, d'harmonia i del tractament de la melodia i instrumentació de Wagner, però César Franck i aquesta òpera és molt diferent del que feien Gounod, contemporani, Saint-Saëns o Massenet.
Sí, hi ha certes similituds, a més, argumentalment també amb el Tristany.
Sí, sí, efectivament. Ja, certa. I la història, com ja explicaràs després, doncs, aquests mites i aquestes sagues nòrdiques en les quals s'inspira.
Sí. Doncs mira, sentirem, si et sembla, un duet que entre Hulda, que és Megan Miller, i Eyolf, Joshua Cole, els dos protagonistes. També trembla. Res a veure amb el duet de Tristany i Isolda, perquè allò dura com 45 minuts i això en 6 minuts ho pelem. Val?
Thank you.
Ara parlem de l'argument, que això em toca a mi, no?
Home, doncs sí, és el teu moment.
És el meu moment, Estrella. Aquesta obra té 5 actes, o, segons on em miris, diu 3 actes en pròleg i epíleg, però el disc diu 5 actes, aquest disc. Transcorre a Noruega al segle XI, això ja és fred i foscor assegurada. Primer acte. Hulda i la seva mare esperen el retorn dels caçadors de la seva tribu. Els homes del clan Aslak celebren la matança dels Hustavik, que és la família, el clan de Hulda. Gutleik, fill gran d'Aslak, desitja Hulda i aquesta el respon amb una maledicció i jura venjar la seva família.
Tot molt normal, eh?
Sí.
Li escarrega la seva família i a sobre vol que s'obri de cames.
Bueno, això ja va...
A més, devia haver-hi una frase tallada del llibret, perquè, clar, davant d'aquesta reacció de la Hulda, sí, el Gutleik devia dir: «Vamos, no me Huldas!»
Bé, t'anava en el mateix paquet, això de matar la família i violar les dones. Bé, el segon acte. Han passat 2 anys ja, com qui no vol la cosa, i Hulda és a punt de casar-se amb Gutleik, forçadament. Mentre Gunnard, cosí d'aquest, ho ha de fer amb Tordis, fillastre d'Aslak. Bé, fullon aquí. Uns noms raríssims. Esclata una disputa entre Hulda i el seu promès i els germans d'aquest, que es diuen Arne, Trond, Eirik i Einard, macos. Gudrun, la mare de tots ells, ho talla, demanant als seus fills que siguin més respectuosos. Ja està bé, eh? Sort que les mares estan allà sempre.
Sí, sí.
Nens, porteu-vos bé. Hilda, però, posa l'ull sobre Eyolf, que és l'emissari del rei de Noruega, el qual ha repudiat una tal Swanhilde, amb qui s'havia de casar.
Això comença a fer pudor a nissaga de poder, eh?
Sí, lleig, lleig. Eyolf i Gutleik s'enfronten amb una prova de virilitat i el Gutleik mor. O sigui que, a punt de casar-se, va i la palma. Tercer acte. Aslak i la seva dona Gudrun estan de dol per Gutleik. Al capvespre, Hulda espera Eyolf, a qui veu com un venjador enviat pels déus, que l'ha alliberat del seu jurament de venjança. Segueix un duo apassionat entre els dos i Hulda li fa prometre que la seguirà a la seva terra. Quan Eyolf se'n va, apareix Arne, un altre fill d'Aslak, que declara el seu amor a la noia. El vell Aslak, veient un home que fa la cort a Hulda, el mata, però descobreix, tot seguit, que ha matat el seu propi fill.
Aquí hi ha molt Benet i Jornet, ja t'ho dic jo abans, eh?
Segona víctima de la maledicció de Hulda. És que era fosc i no veia bé l'home, i ara és gran i té la vista malament. En aquella època no hi havia ulleres ni lentilles, i no veia bé. Bueno, acte quart. Després del llarg hivern àrtic, diu d'allò, més de pensar-ho, em ve fred, tenen lloc les festivitats de la primavera amb l'elecció de la reina de maig. Això ja és com, no sé, les falles i les falleres majores, no? Quan aquest entra... Swanhilde encara està trasbalsada per la traïció de Eyolf. I quan aquest entra, Swanhilde es mostra freda i no pot dissimular la seva gelosia envers Hulda. Eyolf, però, l'abraça. Hulda, que el veu, es considera traïda i convenç els fills d'Aslak que queden d'ajudar-la a matar Eyolf. I acorden fer-ho l'endemà. O sigui, quina mala llet que arriben a gastar aquesta gent.
No et recorda, també, ja que m'has presentat amb qüestions polítiques una mica.
Sí, això mateix. Quan més t'estimo, més t'apunyego, que diuen, oi? Bé, 5è acte. Doncs veiem un clar contrast entre la passió de la reconciliació de Swanhilde i Eyolf i el dolor i la desesperació de Hulda, que prepara la seva venjança. Els fills d'Aslak entren i es carreguen a Eyolf. Ella se n'alegra d'aquesta mort i quan els homes se n'allunyen d'ella per por, perquè deu fer por la dona aquesta, Hulda es llança en el fiord. I fi de l'òpera.
Com diria un amic meu que tenia jo fa molts anys, passa a les millors famílies.
I tant. Doncs, déu-n'hi-do, quina historieta freda, fosca, truculenta.
Una mica shakespeariana, tot plegat. Una historieta del Borstein... Espera, que això ara prendrem mal. De l'autor noruec, que l'any 1903 va guanyar el Premi Nobel de Literatura, Borstein Boris Johnson, bueno,
Bjornstjerne Bjornson.
Veus per què llegeixes tu els arguments, home?
Bueno, no, ho he dit fatal, però... Aquest és l'autor de l'obra teatre.
De l'obra teatre.
De la qual es va treure això.
Autor que va viure entre 1872 i 1910, novel·lista, dramaturg i autor d'obres sobre la vida camperola en una primera etapa de la seva carrera, molt emmarcat dins el nacionalisme, però que després va acabar evolucionant tractant temes mitològics amb personatges del que són les sagues nòrdiques, poemes èpics, i de fet el text del poema de l'himne nacional noruec, Si vam estimar aquesta terra, en traducció, perquè evidentment no t'ho llegiré en noruec, doncs també seu l'obra en la qual s'inspira...
Espero que sigui millor, més lluminós que això, no?
Home, no serà gaire difícil. L'obra en la qual s'inspira aquesta Hulda de César Franck és Halte Hulda, una obra de 1859, i molts d'aquests temes d'aquest període molt més nacionalista i de caire mitològic i, bueno, i d'aquesta segona etapa de l'autor noruec, doncs tenen aquests conflictes entre nacions, herois, opressió política, l'individu i grups ètnics, en fi, no oblidem que Noruega en aquells anys encara depenia de Dinamarca, i no oblidem, i això algun autor que he anat rascant doncs ho apunta, que aquesta Hulda, encara que es la fa cap al 85, doncs hi ha encara tota la presència de la guerra franco-prussiana, que doncs va marcar molt la consciència francesa, i d'alguna manera doncs hi ha qui vol fer una lectura de caire nacionalista doncs d'aquesta Hulda identificada en França davant l'invasor doncs alemany.
Sí. Bjornstjerne Bjornson. I falta una cara d'anar a l'hòstia el tal, que diu-n'hi-do, no m'estranya que li sortís això.
Sí, sí, bueno, té aquelles patilles llargues...
I una cara de, com de buitre leonado. Em permets que et faci una petita rectificació?
Sí, home.
Repel·lent. Depenia de Suècia, ja, a Noruega, perquè primer estava en Dinamarca i llavors la va agafar Suècia fins al 1905, que es va independitzar de Suècia.
Però quan l'autor noruec, que tan bé pronuncies, escriu l'obra, és de Dinamarca o és Suècia?
És Suècia, ja. Perquè va passar a Suècia a l'època del Bernadot, primer que va ser abans, fins i tot de que nasqués aquest senyor. Bjornstjerne Bjornson. Bueno.
Això jo crec, Roger, que l'hauries de gravar i tenir com a sintonia de fons,
sí,
o com a...
Sí, com el dolor del Chávez, oi?
Exacte. Bueno, escolta, sí, més coses que diem, que hem de dir. El llibretista, que també pronuncies molt bé, el Charles
Grandmoujin.
Doncs va adaptar l'obra, l'obra original passava al 1397 i el llibretista francès l'adapta al segle XI, en època de cristianització, caiguda dels mites politeistes pagans, aquestes rivalitats entre pobles i ètnies, i el fet de desacreditar Hulda amb la seva maledicció, que té un aire de pagà, això de maleir, no és propi del cristianisme de Déu, doncs és aquest reflex. Per això fracassa i per això acaba malament la pròpia Hulda. Sí. Doncs una mica per ja darrere aquesta idea de cristianització.
Aquesta Hulda... No
acaba Huldida, ben Huldida.
Ben Huldida, però ara m'agrada aquest, ara el faig matar, això no pot ser. Bueno, total, és una saga vikinga d'allò de Tomà Pan i Moja, per tots aquests àrslacs, segur que anaven amb aquelles banyes, amb cascos, amb aquelles banyes i tot allò que feien... Tanta besarda, no?
Es portaven doblement banyes, doncs.
Exacte, hi havia moltes, no els hi cabien en el casc. Doncs vinga, au, va, sentim un darrer fragment d'aquesta magnífica òpera de César Franck, perquè us haig de dir, i el que ens escolteu, és un bon consell, jo la compraria, perquè realment és molt bonica la música, molt profunda, és un Wagner... però així és una mica més...
Sí, passat pel tamís francès.
Passat pel tamís francès. D'allò sabeu que els francesos sempre, com sempre dic, els pot el sucre, no? Aquell ensucrament francès.
Sí, però tampoc ho és tant, eh?
No,
comparat
no,
amb perquè... un Massenet o un Gounod, això és clar, molt auster.
No pots ensucrar això, això no té res a veure amb la Manon, per exemple.
No.
Bueno, doncs sentirem un darrer fragment, com deia, que és de l'acte cinquè, el cor Le Lac Souris, amb els cors del Teatre de Friburg. Escolta, ara hem sentit aquest tros, em sembla que vols dir alguna cosa relativa a la gran òpera francesa.
Home, doncs sí, que segueix el model de predominant o el principal model de l'òpera francesa, encara que s'havia reconvertit en tragèdia lírica.
Cinc actes, ballets, hi ha ballets, perquè història hi ha ballets.
Hi ha ballets a l'acte tercer, amb una marxa inclosa, sí. Escenes de masses, sí. Nombre de cors important, hi ha un a l'acte primer amb un cor de caçadors que canta fora d'escena, hi ha també a l'acte quart, aquest que hem sentit, que és molt bonic. Al final de l'acte segon també és molt bonic, i l'acte segon en general, i també té el cor força presència.
No sé on he llegit que al final del segon acte és molt verdià. Això és el que he llegit.
Sí, pel tipus, per la mena de melodia concertant, saps aquells concertants a vegades que Verdi agafa i estira amb aquell punt sublim, una mica quasi religiós, doncs hi ha una cosa en aquest sentit d'aquella escriptura de coral religiós en aquest sentit. Després, a més, doncs, hi ha nombrosos personatges que es cobreixen moltes tessitures i tipologies de veus, dos sopranos principals, una dramàtica lírico-espinto, una altra més lírica, dues mezzos o una mezzo i una contralt, un tenor líric, dos baixos, un d'ells força ample, tenim, com tu deies abans, un duo que és el de l'acte tercer, és a dir, anem trobant aquelles fórmules heretades del que era el model de la gran...
Hi ha molts personatges, també.
Sí, sí, déu-n'hi-do. Jo t'he citat aquí els principals, però...
Vaja, que això ve a ser un Meyerbeer avikingat.
Sí, i a Wagneriat.
No me'ls barregis, perquè llavors el nostre amic es cabrejarà.
Bueno... Això és el que hi ha. Escolta, deixa'm dir una cosa abans de sentir alguna cosa més. L'entreacte que has posat per obrir, també Frank barreja el que són les crides de metalls amb fustes i cordes, el tema l'exposa al metall però després passa a l'orquestra, que té un component com de reminiscència bucòlica, pastoril i de caceres, és a dir, aquells intervals que n'hi ha uns quants de cinquena, és un recurs musical que en diríem des de la semiòtica musical, un signe musical de quan es remet a les caceres. I aquest refinament que dèiem i orquestració, doncs el trobem molt, molt clar. I després, deixa'm dir també que l'àrea de Hulda, que mentre espera l'arribada d'Eyolf, també hi ha una cèl·lula que es va repetint, sobretot a la secció de corda i la corda greu, que es va repetint i que vertebra l'àrea, i de la qual, apel·lant al que hem dit abans, aquesta continuïtat i organicitat dels números musicals, és obvi que hi ha duos i en àries, però està tot tractat d'una manera que es dilueix el número i, per tant, molt diferent de la forma tancada de caire italià, i que, a més, aquesta àrea doncs, és difícil una mica percebre les seccions més enllà del canvi de caràcter i d'expressió, però consta d'una introducció, una secció més calmada, amb una mena d'arioso, i una part més agitada, declamada, que juga cap al registre, va pujant progressivament la veu cap al registre agut, fins que arriba, em sembla que és un si bemoll, i llavors torna a recollir-se.
Molt bé. Doncs molt bé, mira, o sigui, si hi ha coses, aquesta òpera, si hi ha coses a descobrir. Bueno... Doncs Hilda, de César Franck, altament recomanable.
Parlem d'òpera.
Oh!
I això que hem sentit ara és del CD Offenbach Colorature, que també comentem avui. És de l'opereta En un acte, amb Marie à la porte, Marit a la porta, d'Offenbach, lògicament, el vals tirolien J'entends ma belle. És a dir, passem del drama i la foscor de Hilda a la lluminositat i lleugeresa de la música d'Offenbach. Canta la soprano Jody DeVos amb l'orquestra de la Ràdio de Múnich, dirigida per Laurent Campellone.
Un reflex molt clar de la societat decimonònica, d'aquests extrems del romanticisme també, i especialment de la vida parisenca. Una ària escrita en tres parts, amb vals. No oblidem el vals, la importància. Mira, ara que encara estem ressecosos del Don Pasquale, la quantitat de valsos que hi ha, començant per l'últim número, moltes actuacions de Sofronia. El vals va ser una dansa fonamental en el segle XIX i aquí l'Offenbach, la majoria d'àries d'aquest disc, doncs sents els ecos de vals. Aquesta ària té estructura A, B, A, i el segon vals, és a dir, la secció central, hi ha una sèrie de notes amb staccato que preludien una part de l'ària d'Olimpia dels contes de Hoffmann. I és una ària, com la resta que escoltarem i com la majoria del disc, doncs variada, coronada amb sobreguts, un portamento, en el cas d'aquesta en concret, coloratura, exhibició del registre tregut, etcètera, etcètera.
Sí, que per cert l'àrea de l'Olimpia també hi és en aquest disc. És la més coneguda. A veure, aquest disc té 16 peces i són àrees doncs, d'òperes còmiques i operetes d'Offenbach, alguna més coneguda que d'altres i d'altres completament desconegudes, no? Perquè és el que m'agrada a mi, no? Per exemple, de les obres Boule de Neige, Vert Vert, Orfeus en Fer, aquesta és més coneguda, en Marie à la Porte, que és aquest que acabem de sentir, Fantasio, Mesdames de la Halle, Le Roi Carotte, Le Berger, els contes de Hoffmann, Robinson Crusoe i Le Voyage dans la Lune. N'he dit menys de 16 perquè de Boule de Neige hi ha 3 peces i dels contes de Hoffmann hi ha 2. O sigui, tot això són obres de la ingent obra de que va fer Offenbach, que en va fer moltíssimes de peces.
En va fer moltes, i precisament, mira, ara, aquesta setmana he rebut un llibre que encara no me l'he mirat, que publicada per l'ICMU, del qual en parlarem algun dia, si no aquesta temporada vinent, perquè és un totxo considerable, del musicòleg Enrique García Mejías, que és un personatge de musicòleg espanyol que ha tractat molt la zarzuela, i el llibre es diu Offenbach, compositor de zarzuelas. I això, sí, perquè és que Espanya és el compositor més adaptat a partir de la dècada dels 70, el compositor estranger més adaptat a Espanya és Offenbach. Se'n feien versions...
Zarzuelas. Es feien zarzuelas.
Sí, sí, es feien zarzuelas. I el literat més adaptat era Jules Verne.
Ah, sí?
Sí, sí. I hi ha moltes sarsueles també que tenen aquest caràcter de sarsuela de ciència-ficció, com aquest viatge...
El viatge a la Lluna, que sentirem ara d'aquí un no res. Deixa'm donar 3 ratlles del soprano que canta en aquest disc, que és Jody DeVos, que és belga també, com el César Franck. Avui és el dia dels belgues.
Belgues afrancesats.
Haguéssim pogut demanar una caixa de belgues a Cal Genescà i ara estaríem prenent aquí tan ricament. Bueno, avui són belgues de Bèlgica. Nascuda el 10 d'octubre del 88, per tant té 33 anyers, ben jove. La carrera encara no és massa llarga, des del 2014 que canta professionalment, va començar l'Òpera Còmic de París i bé, ha cantat bàsicament entre Bèlgica i França. Doncs sentirem més música i serà aquesta òpera feèrica de fades, que és tal com està, com es qualifica, en 4 actes, Le Voyage dans la Lune, el viatge a la Lluna, que està vagament basada en la novel·la de Jules Verne, De la Terra a la Lluna. L'arieta es diu Je suis nerveuse. Estic nerviosa. Ai, no sé què passa. Davant.
Je suis nerveuse, je suis fiévreuse.
Je voudrais, je veux, mais
Doncs mira, tenim un altre exemple d'aquest encant melòdic, aquesta exuberància, aquesta música, sobretot amb aquest tractament rítmic de les peces, moltes tenen l'aire de dansa, sobretot el vals, ja ho hem dit, i aquesta escriptura amb vocalitzacions endimoniades, aquest component atlètic d'Offenbach, per aquesta veu de lírico lleugera, doncs força espectacular, que els aguts estan molt bé, i per tant una soprano a l'alça a nivell internacional, com deies.
Molt bé. Doncs per acabar, un darrer fragment ofenbaquià de l'òpera Buff, en tres actes, Boule de neige, bola de neu, el couplet Je suis du pays vermeil, soc del país vermell.
Je suis du pays vermeil, qui va courir la gazelle, un oiseau mouche qui t'en sur les bords des ruisseaux, on rencontre la panthère, mêlant son cri solitaire au chant des plus beaux oiseaux. Magali, c'est joli, colibri, mes chéris, et vous perroquets, babillards indiscrets, dites-moi bonjour, faites des kisses pour retour. Magali, c'est joli, colibri, mes chéris, oui, troupe joyeuse, chantez me pour vous.
Bé, moltes gràcies, Albert. Ara t'esperem d'aquí a només dues setmanes. O sigui que les teves fans estaran d'enhorabona, eh? Perquè ara han estat moltes setmanes esperant-te i vinc a rebre cartes. Jo dic, el Flamarí, no, és que ja vam dir que...
Està evangelitzant Catalunya amb Don Pasqual.
Sí, està evangelitzant i nosaltres també estem evangelitzant i esclar, hem de trobar el dia per evangelitzar conjuntament, no? Doncs, bueno... Moltes gràcies.
A vosaltres.
I a tots vosaltres també, d'aquí a només una setmana, amb un altre tema. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.